Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts. Benvinguts a Peluts. Aquí us parlarem de com és la vida en refugi d'animals i rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes. Peluts s'escolta a 27 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa de gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gat que viu en un dels refugis de l'SPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en 2 minuts podreu fer-ho. Us parlarem de les cases d'acollida i mainaderes que tant estan ajudant els animals a la protectora. I també us informarem sobre una forma solidària d'ajudar els gossos i gats abandonats a partir de subhastes per internet. A la segona part, el nostre veterinari ens parlarà d'una malaltia freqüent en gats durant aquesta època, la rinotraqueïtis felina. I al nostre espai d'actualitat el dedicarem a parlar del cas d'un de 30 cadells abandonats al maleter d'un cotxe durant 3 dies. El maltractador, en aquest cas, ha acabat pagant la seva falta. Doncs bé, nosaltres comencem en el primer bloc, que és aquest de les adopcions, bé, de l'intent de trobar una família en aquests animals doncs, abandonats dels quals parlem, i per això fem la connexió. Avui ens toca amb la gatera del centre d'acollida d'animals de companyia que es troba a Mataró, al carrer Galícia sense número. Allà heu de tenir en compte que viuen més de 150 gats i que doncs, van a parar gats a totes parts de Catalunya, però sí, del Vallès, del Maresme, del Baix Llobregat. Penso repartim una mica entre els refugis que tenim. Per parlar d'aquest gat en qüestió, contactem amb en Joan Castro, que està en aquests moments en aquesta gatera. Joan, com estàs? Benvingut.
Molt bones, estem molt bé aquí, digue'm.
Perfecte, perfecte. Joan, deia, de moltes parts de Catalunya, clar, el barcelonès, tot el que és Sant Adrià, Santa Coloma, tot això, ja aquests gats que recolliu van a parar al centre de Badalona, ja no van a Mataró, veritat?
Correcte, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona, doncs han d'anar al CAC Barcelonès Nord, que és el CAC que hi ha a Badalona. És un lloc molt nou que està força bé.
Molt bé, molt bé. I els, diguéssim, del Baix Llobregat, d'allà la gatera és més petita i potser molts van a parar a Mataró, no?
La gatera de Sant Boi és bastant petitoneta, és una gatera no gaire adequada per gaires gats i aleshores quan s'hi ajunten molts, doncs estan molt, molt estressats. Llavors l'opció veterinària més evident és enviar-los a un lloc on estiguin més amples. Aquí a Mataró tenim prou espai per tots, aleshores els portem aquí.
Molt bé, perfecte. He dit que hi havia 150 gats, més o menys és això, veritat?
Ara potser una miqueta menys, com han anat sortint cadellades i no tenim cadellets i van adoptant més adults, doncs ara potser n'hi ha una miqueta menys, però por ahí, ja al voltant d'aquest número.
Molt bé, doncs vinga, va, a veure, de quin animal ens vols parlar avui?
Mira, avui us vull parlar d'un gatet que és un gatet que ens van adoptar de cadellet i ens l'han tornat fa poc, és una cosa que no passa gaire, però de tant en tant passa. Aquest gat es diu Gigolo, és un gatet que quan va arribar l'estiu passat, amb uns 5 mesos d'edat, sí. I actualment pues, això té un anyet justet. Això sí, és un gat de gran tamany, enorme, tigrat i blanc, i un caràcter exquisit.
Escolta, Joan, però dius que el van adoptar amb 5 mesos i ara té un any, o sigui, ha estat vivint en una família només 7 mesos i s'han desfet d'ell quan s'ha fet gran?
Sí, a veure, és una situació una mica especial. És un adoptant que coneixem, és un adoptant que, a veure, que sí, és adient per tenir animals, el que passa és que té un nen petit. El gat que aquest és un gat jove i, per tant, és molt, molt, molt actiu. Aleshores, aquesta noia se'ns ha espantat. Se'ns ha espantat amb el que és d'actiu aquest gat.
Ah, sí?
Però igualment, és una cosa per espantar tothom, però, és un gat molt adequat per tenir
nens petits. Però per què? Perquè volta pels mobles o... no sé, vull dir...
No, perquè com és molt actiu, volia jugar amb el nen petit. I llavors, aquesta noia se'ns ha espantat. És un nen molt, molt petit, que no pot controlar la força, és un nen que no podia manipular aquest gat, aleshores aquesta adoptant s'ha espantat i llavors ens ha tornat el gat abans de que, bueno, Clar, ja... si té una oportunitat millor i pots tenir una llar una mica
home,
millor que a casa seva.
Home, tan jovenet que dius que és i és simpàtic, i la gent que té gats i que està acostumada a tenir gats, aquest tipus de caràcter, bueno, és el que hi ha, no? No ens molesta en absolut.
És que fins i tot per algú que no hagi tingut gats, és un gat d'aquells tontaines, pobret. És un gat de bois tonto. Aleshores, és un gat que a més amb els altres gats fa bé, no ha conviscut amb altres gats, però els tolera molt bé, no els ataca, és més, al contrari, quan ells se sent amenaçat per un altre gat, doncs ell marxa, no rebota.
Ara estic entrant a la pàgina web de la protectora, Joan, que la recordo, www.protectoramataró.org, i he entrat, he mirat mascles, he mirat gat, i llavors, ordenadet alfabèticament, trobem la foto del gigoló, que ara es diu Dopi, amb Y.
Sí, exacte.
Gigoló,
és el nom que li va posar la que està adoptant.
Molt bé, i estava mirant, i és una monada de gat, de veritat, és aquests gats tortuga, no?, que se li diu que té ratlladet per damunt i blanquet per sota.
Perdona, Dunia, no t'he entès.
Què dic? És així més estil, aquest tipus de gat, el pelatge aquest color, se li acostuma a dir que és un gat tortuga, no?, que té com la part de dalt ratlladeta i la part de sota com blanca, no?
Sí, seria el que se'n diuen un gat bicolor, és un bicolor blanc i tigrat.
Molt bé, perfecte. Doncs a veure si tenim sort, la gent que estigui interessada en adoptar aquest gatet jove, el gigoló, que ho necessita, perquè pobret, acaba de... no ha tingut gaire sort.
La necessitat el motiu pel qual he parlat és que és un gat que hem entrat fa molt poc i ara s'està començant a entristir. És a dir, és un gat que li explorava tot i ja s'està començant a raconar, dorm més del compte i aleshores... Seria molt interessant que aquest gat aviat fos adoptat, que no hagi de fer aquest trauma de l'abandonament.
Clar. I com ho han de fer la gent que estigui interessada, Joan? O com es posen en contacte amb vosaltres?
Doncs molt senzill. Només han de venir aquí al nostre refugi, al carrer Galícia sense número de Mataró, en horari de visita, i llavors ens criden a nosaltres, els gateros, els nens que ens en cuiden dels gats, a mi o a l'Isabel, farem una petita entrevista, a veure si l'animal és adequat per ells, i el mateix dia doncs, podríem formalitzar l'adopció i el gat cap a casa.
Molt bé, tant de bo, esperem que sí. Ja ens explicaràs dintre de 15 dies, quan contactem amb vosaltres, si el gigoló encara es troba a la gatera. Esperem que no.
Esperem que no.
Vinga, una abraçada, Joan.
Igualment,
gràcies. Adéu. Encara tenim sort que els cuidadors de la SPAM s'encarreguen també dels gossos i dels gats que viuen allà, però tot i que s'encarreguen bé i els hi fan carinyos, clar, 150 gats per dos o tres cuidadors, imagineu-vos, no? L'ideal seria que cada gatet i cada gosset tingués la seva família. A veure si, amb sort del gigoló i els altres gossos i gats dels quals parlarem avui, tenen una miqueta de sort. Nosaltres continuem i donem la benvinguda a la Sílvia Serra, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, que com cada setmana està amb nosaltres. Com estàs, Sílvia?
Molt bé, Dunia.
Estàs bé?
Sí.
Bueno, com ha anat la setmana al refugi?
Ha anat bé. Sí, seguim una inèrcia bona, positiva amb adopcions.
Fantàstic, ja van tres setmanes que ens vens a...
Sí.
Fantàstic.
Estem, porto optimisme al damunt.
Això està molt bé.
Sí, tant de gats com amb gossos, hi ha una bona afluència de públic, especialment els dissabtes al matí, que és bastant col·lapsant,
sí.
Però és important.
Com s'ho pren la gent quan arriba al refugi i veu que hi ha cua?
Hi ha molta gent que es posa nerviós, hi ha gent doncs, que no queda content.
Per què no queda content? Perquè ha d'esperar?
Perquè s'han d'esperar, clar.
Home, però...
Clar, penseu que una adopció no es
han de pensar que això no és el Caprabo,
no? No és anar a comprar un súper, ni anar a comprar una botiga, que te'ls pots anar mirant, i quan et toca el torn vull aquest. Nosaltres fem una petita entrevista a les persones, se'ls ha d'ensenyar el gos, has de parlar amb ells, després ha de passar pel protocol administratiu, tota la sèrie de papers, passen...
O sigui, sí que és un procés una mica llarg, no és entrar i sortir.
Una hora ben bé, com a mínim, se les passen les persones.
Han de pensar que van a passar al matí,
sí.
O a la tarda.
No? Normalment sí, bé. Una horeta,
matí.
Que calculin una horeta, però clar...
Sí,
problema...
però que entre, si vas i vas a Mataró, o vas a Badalona, o vas a Sant Boi i no ets allà, ja comptes el desplaçament.
Sí, home, evidentment, desplaçaments. Però un cop entres en el centre, doncs bé, si de seguida toca el torn, que no, malauradament no hi ha masses visites, doncs aniran més ràpids. Però normalment abans de les 11 al matí que s'obre el públic ja hi ha gent esperant-se.
Què dius? Fantàstic.
Sí, això és fantàstic. Si sabéssim que aquesta dinàmica és... sempre, tot l'any, et pots plantejar posar un augment de personal. Però clar, això és com les botigues, no? Que dius, bueno, doncs portem una bona temporada, però de cop i volta aleshores reforces en personal i no hi ha l'afluència de públic ni d'adopcions que compensi.
Estem parlant d'una època que no és normal que tingueu aquesta afluència. O sigui
no és normal. I després l'època també ens porta de que la situació econòmica no és bona.
No, tampoc.
I no tenim que tenir les persones justes, necessàries, i no ens podem permetre de dir doblo el personal per si aquell dia ve molta gent. Aleshores, que les persones doncs procurin venir, si pot ser, durant la setmana, que
difícil a vegades.
Està tot molt més organitzat, que no se'ns concentrin tant els dissabtes, però bé, si no hi ha més recurs, no hi ha cap altra opció, doncs benvinguts siguin. No, amb tot això lliguem amb el tema de que les adopcions han estat bones. Especialment podem parlar del centre de Badalona, que segueix amb molt bona inèrcia.
Havíem parlat que al mes de gener hi havia 30 adopcions. Ara saps més o menys quantes poden haver del mes de febrer?
No, exacte. Bueno, vam parlar la setmana passada, em sembla, d'aquestes 30 o 33 o així.
Sí.
Exactament, no porto les dades, però conteu que 10 més n'hi han estat. 10
Fantàstic.
O 15 més adopcions
molt
han
bé,
estat.
Molt
sí.
bé, molt bé.
Sí, 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 sí. I gats
I
també.
I d'entrades, què tal? Com estan anant per tot Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià?
Les entrades del Barcelonès, del centre comarcal d'aquí del Barcelonès, tampoc no són exagerades. No? Tu podem estar recollint doncs, 3-4 gossos a la setmana. Penseu que està molt, molt filtrat. Només s'entren animals si venen per l'avís de la policia local o de l'Ajuntament. No ho posen
Què
massa
vols dir,
fàcil.
Que, si...
que hi ha altres municipis que és molt més...
Que si potser hi ha una...
la porta oberta als particulars a deixar els seus animals. Aleshores, això és un tema doncs, que cada ajuntament té que posar les seves mesures doncs, per fer un filtre, no? Perquè...
Sí, vols dir que segurament es podrien...
Es colen molts animals de particulars com del carrer. Això està claríssim. Això està claríssim.
Hi ha gent que els abandona.
Que doncs, en aquell moment els estorba i el diu, home, l'he trobat al carrer, ja està. I la policia tampoc no comença a fer una investigació si realment diuen la veritat o no. Però bueno, a Badalona estava bastant controlat. No hi ha una cultura massa de, vinga, vaig a deixar el gos a la deixalleria de la gossera, no? Aleshores, bueno, de moment bueno,
doncs
estan relaxats.
Sí,
realment...
Si el ritme d'adopcions és superior si al ritme d'abandonament...
Arribarà un moment que estarà buida, al centre d'acollida buida.
Fantàstic!
Perquè, a més a més, no podem portar animals a altres centres. Oh, compte, eh? O sigui, no podem fer allò que tinc... Del CAC els portem a Cal Piler, de Cal Piler al CAC.
Sí, una miqueta per organitzar els espais, que
sí,
no estiguin
sí,
molt apilats en un lloc.
Si no tinc un centre molt ple, els anem... aquí no. Clar. Aquí només entren els animals de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià del Besòs i de Badalona. No poden entrar de cap altre municipi, encara que tinguem el centre col·lapsadíssim
sí,
de Mataró.
Sí, que pot ser que buideu el centre.
Podria ser que el tinguéssim buit. I,
això seria una gran nota
de premsa. I animals
de
particulars tampoc se'n poden entrar. Sí, que el ritme d'entrades és baixet. I, en canvi, les adopcions comencen a ser al nivell de tots els centres que tenim gestionant a l'SPAM. Això està en vies de canvis, però bé, ja arribarà. De moment,
en vies de canvis,
així.
El què?
Doncs que ens puguin arribar a deixar fer una gestió similar a tots els centres, no? O sigui, nosaltres tenim portes obertes pels particulars, sempre i quan paguin uns diners, tenim serveis de recollida 24 hores al dia, això en el barcelonès no passa, som molt més oberts, més flexibles a l'hora d'entre animals, però bé, ja arribarà el cas, perquè saps què passa, Dunia, que moltes vegades si en aquest centre no els hi deixen entrar, acaben venint a Mataró.
Clar, que al final els animals us els mengeu igual.
Sí. Mira, aquest matí només et donaré un exemple, una senyora ha aparegut a primera hora del matí dient que tenia problemes amb el seu gos, i se li ha dit, bueno, vostè no pot venir ara aquí amb el gos i deixar-lo automàticament, primer, fins a les 11 no s'obre al públic, i segon, vostè ha de parlar amb la persona responsable de les entrades i li direm si tenim espai, i si no el tenim, li direm els dies que s'ha d'esperar. Doncs la senyora ha agafat, s'ha pujat al cotxe, ha deixat el gos allà i se n'ha anat. Hem agafat la matrícula i ara ja s'ha passat el cas a l'Ajuntament.
I a nivell jurídic com... Exacte,
sí, es
com...
pot denunciar. Tenint la matrícula ja sabem
Pots
qui és.
Pots denunciar com a abandonament.
Evidentment. Ha sigut ella mateixa...
Tot i que ho faci a la porta d'un centre d'animals.
És que estava fora. Estava en el pàrquing. Ha deixat el gos ha deixat el gos, s'ha enfilat al cotxe i ha marxat.
I el gos s'ha quedat allà.
I el gos s'ha quedat allà, què passa aquí, no?
Ai, sisplau.
Què hago aquí? Això és així.
Mare meva.
Aleshores...
La gent no té vergonya.
No,
I per què era?
No,
per estalviar-se els diners?
Tenia problemes. Però, esclar, és que normalment, quan una persona s'adreça a nosaltres per voler deixar el seu animal de companyia, nosaltres li fem també una petita entrevista, diguem, quin problema tens, i el que intentem és aturar, o sigui, solucionar-li el problema d'alguna manera, donar-li consells, residències, atòleg, educador...
Ella no volia sentir...
No, ella volia deixar el gos. Però ja, o sigui, no es podia esperar ni a les 11. I això no funciona així. No és una nevera vella que vaig a la deixalleria i la deixo. No. Aleshores, aquest és un petit detall del que ens ha passat avui mateix. Perquè veieu el que és la vida, el dia a dia, sobretot del centre de Mataró, que és un centre que fa molts anys que existeix, que ja el coneix moltíssima gent.
És
la referència de gossera, com abans era les gosseres. No? Bé, a partir d'aquí, això és normal per nosaltres, per desgràcia, és força normal.
No, però molts dels nostres oients que no estan acostumats es deuen posar les mans al cap.
No, però això funciona així, sí. I sort que la Roser ha sigut hàbil, la noia d'administració, i ha apuntat la matrícula. I ara ja està, i ja li seguim la pista en aquesta persona. Esperem que li caigui una bona multa.
A més, aquesta persona, tonta també, per anar-se'n amb la matrícula, que vull dir que és que et poden enxampar.
Suposo que són inconscients, la persona que fa això... Bueno,
no, igual. Vull dir que no intentes perquè... fer-ho d'una manera que almenys no t'enxampin, no?
Ja. Doncs ja veieu, aquest cas ha sigut així. No.
Bueno, en fi, bé, en tot cas, ja ens explicaràs com avançar el tema, eh? Si sí, una setmana o dues tens algun...
A veure si tenim notícies.
A veure, després un altre tema del qual volem parlar amb tu, Sílvia, és el tema de les mainaderes i cases d'acollida. Perquè és,
tema important, molt
és
important.
És un tema molt important, sí. Igual d'important que les adopcions. Vull dir, és un tema que podem parlar al mateix nivell perquè, clar, són animals petitons que us entren, tan petitons, que potser vosaltres no us ho podeu fer càrrec bé com cal per un animal que acaba de néixer, o també són animals que acaben doncs, de sortir de cirurgies.
Sí,
i que,
mira...
No?
Si parlem d'importància, per un centre d'acollida, l'adopció és de vital importància. Per qualsevol centre d'acollida, o gossera, o el que li vulguis dir. Si parlem d'una gestió proteccionista, d'un centre d'acollida amb gestió proteccionista, les cases d'acollida de mainaderes són gairebé tan importants com l'adopció amb qualsevol centre dels típics,
clar.
Gestionats per empreses privades o per el que sigui. Aleshores, una gestió proteccionista vol dir que no s'eutanàsia. I les mainaderes i cases d'acollida el que fan és acollir i cuidar i vetllar pels animals que no poden estar en el centre. Si aquests animals no estiguessin en aquestes cases d'acollida mainaderes, en altres centres serien eutanasiats. O sigui, hem de partir d'aquesta base.
I fins i tot vosaltres, si no us podeu fer càrrec, potser heu d'acabar eutanasiant-los igual perquè es posen malalts.
El que està clar és que nosaltres no tindrem animals si no estan en bones condicions i no tenen un mínim de benestar. No tindrem uns cadells d'una setmana o de 15 dies en un centre, en el centre, en una gàbia esperant que es vagin morint. No ho farem.
No,
o sigui, això la gent ha de ser realista. Si podem mantenir aquests animals tan menuts, si podem mantenir doncs, els animals que acaben de ser operats, que necessiten una medicació, un tractament, unes cures, és gràcies a les cases d'acollida i mainaderes. Si no fos per elles, aquests animals haurien de ser eutanasiats. Vull dir, això és així.
Però la gent que se n'adoni, perquè a vegades vosaltres ho poseu en el Facebook de la protectora i la gent potser que no se n'adona de la importància. No? Ai, mira, de fer-se càrrec d'aquests petitons. Ui, molta gent deu pensar, i ja ho veig a vegades que ho diuen, no? És que clar, després te'ls estimes i després no saps desfer-te d'ells.
No, la gent ha de tenir en compte que aquesta tasca és una tasca que no es pot fer dins el refugi, però que depèn, o sigui, que és portar el refugi doncs, a les cases, a les famílies, als particulars. Si he de dir, bueno, i el fet que penso que val la pena que ara recordem és que aquest mes, el dia 18, es fa una formació, una trobada de cases d'acollides i mainaderes amb formació inclosa. Aquesta iniciativa es va posar ja en marxa, crec, si no vaig equivocada, fa un any.
Fa un any vau fer una reunió...
Jo crec que
va
fa un any, que ja vam fer com una primera... Sí. Uns primers...
Amb el veterinari, amb el Marcelo, que ens va
amb el Marcelo, en aquells moments hi havia el Jaume Fatjó, que era el cap d'etologia i benestar... I en aquests moments això ara ho liderarà per primer cop i que penso que estarà molt millor organitzat el Juanjo Butrón, que és el nostre tècnic especialista en voluntariat.
Perquè no ja l'hem tingut alguna vegada aquí a Palau.
Sí, és col·laborador nostre i amb molts dels nostres oients i voluntaris i bueno, la gent, els nostres amics ja el coneixen. Aleshores, ell és el que coordina tota aquesta formació que començaré a dir.
O sigui, és important formar aquestes persones.
És important, sí, i clar, i no oblidem que les cases d'acollida de manera són voluntaris. Si nosaltres tenim la imatge del voluntari, la persona que ve a passejar el gos o a acaronar el gat en els centres d'acollida. Però fora dels centres d'acollida es pot ser voluntari. Aquesta és una de les tasques més importants que hi han, crec, tal com tu deies, després de l'adopció. És que és vital pel manteniment de la gestió proteccionista.
Escolta, i si algú diu, jo vull, m'agradaria ser voluntari i ajudar posant la meva casa i el meu temps, perquè ara sóc a l'atur, o mira, treballo només pels matins i m'ho puc organitzar. Però, ostres, això de la formació, jo no tinc temps de passar un dissabte per anar a fer una formació.
Per exemple, la formació en aquest cas és un divendres a la tarda. El que fa el Juanjo és contactar les persones, han d'adreçar-se, si estan interessats en el voluntariat, de qualsevol forma, casa d'acollida, mainadera, passejador, encants, el que sigui, s'han d'adreçar al correu electrònic de voluntariat@protectoramataró.org. Un cop arriba el missatge, o bé, si no tenen correu electrònic, que vinguin als centres d'acollida, i ens ho diguin, ens donguin el seu contacte, el Juanjo s'encarrega de contactar amb ells i ja els va entrevistant i va organitzant grups. Que hi ha una persona que el dissabte no pot, però s'organitzarà una formació laborable. Això ens adaptem a les persones. El que intentem fer és el grup el més gran possible per aprofitar al màxim la formació. Penseu que aquesta formació intervé...
És una formació gratuïta,
sí, imagino. Evidentment, evidentment. I a més, vull dir, també han de saber que se'ls dota de tot el material, se'ls dota del suport, de tota la medicació, no hi ha cap mena de despesa. Sí que alguna casa d'acollida o mainadera ara pot estar escoltant-me i deu pensar, ostres, jo vaig ser-ho i resulta doncs que no em vaig sentir doncs, ben atesa o vaig tenir un conflicte amb el veterinari o em vaig sentir com abandonada o em vaig sentir doncs, que no estava prou recolzada. Sí, però és que això ha sigut això ha passat amb moltes accions que s'han fet de voluntariat. Per això la introducció i l'aparició de Juanjo Butrón
dins del... Perquè cuidi aquests voluntaris.
Perquè els cuidi, perquè estigui al costat d'ells, perquè els assessori, perquè els guiï, perquè estigui darrere del telèfon, d'un correu electrònic. Aleshores, crec que comencem, a veure, és el que intentarem amb una nova etapa on penso que el voluntariat estarà molt més ben preparat, estarà escoltat, assessorat, i aquest primer curs coordinat i dirigit per Juanjo Butrón doncs serà el dia 18, i com us deia, a part del Juanjo estarà el Marcelo Cabrera, que és el nostre cap de l'àrea veterinària dels centres, i després estaran, importantíssim, les tres persones, bueno, incorporem una persona nova dins l'equip de les cases d'acollida, que són les mediadores entre el servei veterinari, que és qui demana el servei de casa d'acollida mainadera, i el Juanjo.
Ui,
Juanjo.
Que complicat.
No, el Juanjo,
quantes coses.
El Juanjo coordina el voluntariat, cases d'acollida, el veterinari sol·licita el servei, i després entremig hi ha unes persones que són les que atenen directament i entreguen l'animal a la voluntària, al voluntariat.
Serien com una mena de cuidadors.
Sí, tenim Maria Morera per gats, la Laia Feixes per gossos, i incorporem a la Clara Busquets, que és una nova TV que ajudarà també amb el tema de gossos.
Molt bé. O sigui, que allà hi haurà...
Que estarà tot l'equip.
Tothom recolzat per aquesta, sí, perquè aquesta gent pugui fer la seva tasca de voluntari.
Esperem que d'aquí surti una bona promoció de cases d'acollida mainaderes, perquè ens espera una primavera... Ojalà no, ojalà estiguin totes a casa a l'atur, que
sí,
dic jo,
sabem que sí,
sense
sabem
fer de mainaderes, sí, però normalment cada any és molt dolent amb gatets, sobretot, i cadells de gos. Això està per veure, ja en parlarem en propers.
Està bé començar a preparar-se a l'hivern.
Hem de preparar-nos per el que pugui ser.
Així m'agrada.
Previsors.
Molt bé, i de fet, tot acaba revertint en el benestar dels animals, no? O sigui,
sí.
Tot això és perquè hi hagi més adopcions, perquè aquests animals no siguin sacrificats, i clar,
i
això són uns diners, s'ha de contractar el Juanjo perquè aquests voluntaris no
desapareguin. Tot és un engranatge final, que et costa uns diners.
Exacte, són uns diners i aquests diners, hi ha moltes maneres de treure'ls.
Ens hem d'inventar.
Heu d'inventar fórmules.
Les fórmules d'autofinanciació.
Una d'elles, a vegades, Sílvia, en parlem molt sovint aquí, són els encants solidaris, no? Que és gent que voluntàriament us cedeix doncs, mobles antics o electrodomèstics.
Material
o
de tot tipus.
Material de tot tipus, llibres, i us poseu en una paradeta a diferents poblacions sí. I ho veneu tot baratet, sí. No? Ara hi ha una nova fórmula per tirar endavant el refugi sí? Que esteu començant a provar, perquè la protectora no para de pensar i tampoc dona l'esquena a les noves tecnologies.
Sí, no.
No? I llavors s'ha pensat que els encants solitaris, a més d'estar a les places, ha d'estar també a internet. És
important,
això.
Important. S'ha de difondre a tot el món.
Sí, que a partir d'ara podem comprar també, diguéssim, per internet.
Sí, però ja et vaig dir jo que jo això no ho domino. No tenim
domines.
Un company,
no
que és el David,
no
que això ens ho explicaria
exacte.
Bé.
Vam dir-ho, sí. Que contactaríem amb ell. Tenim el David Anguita, que ell...
Mira que bé, el David el tenim, a l'altre costat.
El tenim al telèfon. Hola, David, com estàs?
Hola, gràcies, molt bé.
Estàs bé?
Hola,
molt
David.
Bé.
Hola, Sílvia.
Hola. Doncs, David, dèiem, la Sílvia no en sabia molt bé explicar com estaves organitzant això. Ella sap que volia que això tingués molta amplitud, que fins i tot arribés a internet, i tu t'estàs acarregant de que això sigui possible. On podem comprar els encants solidaris, ara?
Doncs, ara, de moment, hem arrencat les subhastes solidàries, bueno, subhastes benèfiques, que li diem així, per internet, sí. I de moment ho fem a todocolección.net.
A veure, jo mentre tu m'ho dius, jo faré com un oient, o sigui, aniré entrant per veure si arribo a fer-ho d'una manera senzilla. O sigui, jo entro a www.todocolección.net.
Sí, barra.
Punt net, barra.
Spam.
Spam, S-P-A-M, spam.
Exacte, barra baixa.
Ui, ui, ui.
Ui, ja comencem, barres,
ja. Ja comencem. Barra baixa.
Vendedor.
Vendedor, i què dius, les dues últimes?
T
de Tarragona i C de Catalunya?
Exacte.
I ja està, li dono a l'Enter, eh?
Enter i ja està.
A veure.
I ja veuràs tots els productes que tenim aquesta setmana.
Aquesta setmana. Cada setmana canvien?
Sí. Nosaltres el que fem és, els dimarts, intentem posar 12 productes nous, que són peces que potser ens arriben, que són més especials, i fins i tot els amics que ens ho donen, ja ens ho diuen, que intentem treure el màxim valor possible i creiem que aquesta és la millor manera
clar.
De fer-ho.
Clar, clar. Des de quan esteu fent això de les subhastes benèfiques a todocolección.net?
Doncs aquesta és la quinta subhasta, o sigui, portem 5 setmanes.
I com va? Com ho valores, de moment? Heu venut?
Sí, de moment molt bé. Tot el que posem té un preu de sortida d'un euro i arriba al preu que algú està disposat a pagar pel producte.
Fantàstic, o sigui, sortiu a preu d'un euro. Mira, per exemple, David, jo ara mateix sí. Entro, recordem, és complicat, però bé, www.todocolección.net/spam/vendedor-tc. Llavors entres sí. Aquí i, per exemple, tenim Bonito Transistor Labis 980. M'encanta. Funcionando. Fantàstic, un transistor dels anys 60, això és, a la gent que li agradi tot el tema vintage, fins i tot per decorar la casa, és xulíssim, a més.
Exacte.
Uh-huh. Oh, és preciós.
Haig de dir que la manera més fàcil per saber el que estem fent i veure les subhastes i altres coses que tirarem endavant,
sí?
És fer-se amic del grup del Facebook.
Ah, això és més fàcil.
Que sempre els productes que fiquem a subhasta, amb el link, i les fires on tenem,
o sigui,
que és a facebook.com.
Vale, facebook.com.
/ Encants Protectora Mataró.
O sigui, vale, Encants Protectora Mataró, Això, així t'ha de sortir.
Exacte.
Clar, jo, és que jo ja sóc amiga, així que a mi ja em surt ràpidament. Però a veure.
Però és la manera més fàcil d'informar-te dels productes que posem i tot això.
El que passa que jo veig que hi ha una pàgina que és Encants Solidaris. A la protectora hi ha un grup que és Amics dels Encants Solidaris.
Aquest grup dels amics s'ha d'eliminar, però jo vam donar l'ordre, David, i no sé.
Bueno, de totes maneres, entrar en un lloc o en un altre, algú pot escriure i pot demanar, no? Escolta, si us plau, passeu-me l'enllaç aquest de les subhastes benèfiques per internet.
El grup dels amics no? Està, ja veuran que està desactualitzat, uh-huh. És el
sí.
Dels Encants.
El grup dels Encants? Sí. És el que t'acabo de dir.
Encants Solidaris.
Encants Protectora Mataró, l'actual. aquí Encant Solidaris... Cada setmana ho posem al link.
David, diem bé el nom. Digue'm. Mira, Encant Solidaris de la protectora de Mataró. Encant...
Aquest tampoc... Ui, doncs ja...
Com que no?
Doncs,
sí,
una... doncs heu de tenir neteja, eh? Per
el,
què?
El que...
Sí.
Abans... Oh.
A veure, tu digue'ns quin és. Tu quin, quin dius que és?
facebook.com/ sí? Encants Protectora Mataró.
Però serà aquest. Barra... facebook.com/... Què dius, perdona? Encants...
Encants Protectora Mataró.
Vale, jo ho poso tot així tal qual. I a veure si em surt igual aquesta mateixa pàgina. Sí, és aquesta, eh? O sigui, tu també, si entres al Facebook, el que pots fer és buscar senzillament en el buscador Encants Solidaris de la Protectora de Mataró. Ja i també et surt, eh? De
si
les dues maneres.
Si poses Protectora de Mataró, et sortiran tots els grups que té la Protectora
també és,
de Mataró.
També és una manera. Sí. Molt bé, molt bé. Escolta, llavors deies que en aquests encants benèfics d'aquesta subhasta, de moment cada setmana aneu venent coses. Això està molt bé, David.
Sí, no, sí, realment ha tingut una bona acollida, a part pel preu.
Aquesta setmana sobretot sí. Teniu, veig, figuretes, eh? Hi ha una figura, doncs, no sé, hi ha un joier antic, hi ha també un...
Bueno, ja,
sí, figuretes.
Són coses de, més aviat antigues, oi?
Sí,
o,
sí,
o vintage,
sí, d'antiguetat, de col·leccionistes...
Sí, 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 està
tot
molt
tot que
bé,
pugui arribar, que sigui...
Fantàstic.
Atraient pel públic d'aquesta web.
I fins i tot, jo penso que la gent que ja hagi comprat, però que també vulgui col·laborar, una manera és a través dels propis Facebooks personals. Això a vegades la gent ho pot fer i està molt bé. I aquest enllaç, anar-lo posant i anar una miqueta difonent aquest enllaç perquè tothom
exacte.
Conegui, no?, aquestes subhastes. I amb aquests diners...
Bueno, de fet,
digues,
fins
digues.
I tot una venedora, una compradora de la setmana passada, es va informar dels projectes que teníem, era de fora, era de la Can, em sembla,
sí.
I a part de la compra que va fer una aportació de diners.
Fixa't. Veus, és que a vegades
sí, que
no...
És una forma més de donar a conèixer el que està fent la protectora.
Clar, clar que sí, ajudar finalment de retruc, bueno, no de retruc directament.
Perquè, David, si tu entres a la pàgina d'aquesta de Todo Colección, com pots trobar...
Sí.
El material
sí, també
penjat.
La forma més fàcil de fer-ho
és... Tu vas a la pàgina de Todo Colección.
Digue'm, todocolección.net.
Ara estàs aquí, com
i al buscador fica subhasta benèfica. Llavors et sortirà tots els productes que estiguin a subhasta benèfica, que de moment em sembla que només ho fem nosaltres.
Ah, som originals.
Molt bé, molt bé. Clar, això està millor, perquè molta gent que no us hagi posat allò de l'espam, barra, DC, no sé
sí, què,
no sé
quant, barra...
doncs todocolección.net, i llavors allà si posa subhasta benèfica, en principi l'has de trobar nosaltres ara mateix. Bueno, potser és que ho hagi... no ho he escrit bé, eh? Sí, però en principi ha d'aparèixer. Sí, surt, perfecte. Molt bé, escolta, doncs, David, molta sort amb aquests encants perquè per internet, perquè poden ser una manera senzilla.
És una manera, sí. I... senzilla per la gent i, a més, no has d'esperar a tenir doncs, les parades al carrer.
Clar.
I després hi ha un altre tema, que aquestes coses, que aquest material que porta el David té un valor.
Clar,
també sap greu malvendre-ho.
Home, és que aquest transistor
ens donen cosa molt bona, eh? He David que ens donen cosa molt i molt bona.
Molt bona, molt bona.
I ell ja entén més que jo, eh? Jo no... Perquè a mi, esta Radio Labis, què vols que et digui?
Home, és xulíssima, és xulíssima.
Jo ja
els oients s'han d'imaginar aquestes típiques...
Jo a la deixaderia.
No, no m'ho puc creure.
A mi aquestes coses no...
És preciosa. Bueno, doncs David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Adéu, adéu. Bé, Sílvia, si et sembla, fem una petita pausa i continuem amb més temes, d'acord? Vinga, fins ara.
Nena, on són els llibres vells del prestatge?
Ai, mare, m'ho emporta els Encants Solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats.
Ah, sí? I què més els hi portes?
Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui.
Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encants@protectoramataró.org. T'hi esperem.
L'espai veterinari.
Mm-hmm. Doncs continuem amb més peluts. Ara doncs, us donem els consells veterinaris de cada setmana amb en Marcelo Cabrera, que és el cap sanitari de la Protectora d'Animals de Mataró. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí, molt bé.
Tu també t'agraden les ràdios vintage?
Bueno.
Compraràs alguna cosa de la subhasta benèfica?
Sí.
No ho diguis per compromís, va dient.
Jo d'únia per vintage estic jo. Que diu que és dels anys 60, no? 60-70.
Pues mira,
jo soy vintage.
Ja està, l'etiqueta vintage. Escolta, avui hem de parlar d'aquests mesos doncs, que encara fa fred i que estem ja, alguns de nosaltres, ja comptant els dies, fent la compta enrere perquè comenci la primavera ja i l'estiu. Els animalons, clar, amb el fred, doncs ho passa malament, molts es constipen. I avui volem parlar en concret dels gats. Si volem donar consells als oients que tinguin animals, gats a casa, perquè sàpiguen que hi ha una malaltia que potser la tinguin en algun moment els seus gats, que és la rinotraqueïtis felina, que si no m'equivoco, Marcelo, és com una mena de grip, però
sí,
pels gats.
Sí, exactament. Un poco la diferència és que no tiene... No tiene una época del año, no es tan, su estacionalidad no es tan marcada como pueden ser algunas otras enfermedades. Nosotros ahora, a finales de diciembre, principios de enero, tuvimos una pasa en la protectora. Lo que pasa es que, bueno, por la densidad de animales que hay, se empiezan a contagiar unos a otros, pero bueno.
Porque se encumana por el aire.
Claro, exactamente, por el contacto del agua, y hay que pensar que en la protectora hay un contacto muy, muy estrecho, entonces es como, bueno...
Es imposible aturar-ho,
sí,
¿no?
Exactamente. Entonces,
o sigui,
los animales que están un poco más débiles se van contagiando. Lo que pasa es que, bueno, esto no es un solo virus, es un complejo de virus y enfermedades bacterianas que van asociadas, entonces generalmente son 3 o 4 y si no prevalece uno, prevalece el otro, entonces de acuerdo a cuál de los virus esté más activo, tendrá una sintomatología u otra.
Però a totes aquestes se li diu rinotraqueïtis.
Sí,
o sigui, pot tenir la rinotraqueïtis amb diferents símptomes.
Exactamente, porque
per
generalmente esto afecta la nariz, la boca y las vías respiratorias superiores.
Bueno, como a las personas, una mica, ¿no?
Entonces los gatos pueden estar con mocos, pueden estar con llagas en la boca, con úlceras, con respiración dificultosa, y generalmente comienzan de una manera y luego se complica. Que el gato, no tenemos que olvidar para los gatos el sentido del olfato y el gusto para que ellos coman es muy importante cuando tienen dificultad para percibir estos aromas o este olor en la comida, ya dejan automáticamente de comer y empiezan
a... O sigui, que si l'animal potser s'encostipa i no pot olorar bé perquè té moquets, és més probable que aquest animal deixi de menjar.
Deja de comer un poco, pierde el interés en la comida, son como muy sibaritas los gatos para comer, no es como un perro que llega, realmente todos tenemos la imagen del perro desesperado que se tira sobre el pienso.
Sí, un estómac en potes, ¿no?
Sí, es como un perro que está sano, exactamente, como un aspirador. En cambio, los gatos le pones la comida, algunos quizás sí, pero fíjate que van rápido, llegan, pero no es que se tiran desesperados a comer. Se ponen, huelen, lo miran, lo analizan, y son más, excepto que bueno, estén en un ámbito mucho más competitivo que hay otros gatos, que ahí sí se apresuran a comer, pero si no son mucho más delicados para comer.
Y claro, el fet de que
estén constipados, claro, esto les afecta. Y hay otra cosa, que este complejo de virus y bacterias tienen muchas variaciones año a año. Entonces, todos los años...
Sí, seria una miqueta com la grip, realment, no? O sigui, va canviant una miqueta a l'estil de virus.
Exactamente, los virus se van haciendo más fuertes, más resistentes, hay variaciones, hay combinaciones de virus con bacterias. Entonces, por eso radica aquí la importancia de mantener a nuestro animal vacunado.
O sigui, ¿es pot solucionar amb una vacuna?
La vacuna previene la aparición de estos signos o previene la gravedad de los signos. No es 100%, como en las personas, no es 100% curativa, ni previene 100% la enfermedad ni previene 100% la aparición de la enfermedad, pero cuando aparece la enfermedad puede aparecer de una manera mucho más suave.
Clar, que l'important és això, no? Que no caiguin directament i, doncs,
bueno,
a la malaltia.
Claro, y hay que tener en cuenta que si tenemos un gato casero que está tranquilo en casa, bueno, si sale, lógicamente lo que hacen, tienen contacto con otros gatos, con peleas, conflictos, y ahí hay un intercambio de bueno de fluidos, por decirlo de alguna manera, se pelean, se muerden y ahí se pueden contagiar.
Uh-huh. O sigui, si un gat no té contacte amb altres gats si el tenim a casa, en principi no hauria de tenir
l'arinotraqueïtis? En principio no debería haber problema. Hay algunos autores que dicen que se transmiten los zapatos, que los puedes llevar, pero yo lo veo bastante poco probable a este hecho. Uh-huh. Así que bueno.
O sigui, sempre serien gats, en principi, que visquessin... a una sortida, a un jardí...
Que puedan tener contacto con otros gatos. En estos gatos, la vacuna es realmente prioritaria. En los otros gatos,
¿cómo es digo esta vacuna?
Bueno, es una vacuna que se llama triple viral, porque lleva una combinación de tres virus, que son los virus más prevalentes en el complejo respiratorio.
Molt bé. O sigui, com una vacuna, en principi... ¿És obligatòria aquesta vacuna?
No ho és. No, porque las vacunas obligatorias solamente son aquellas que previenen... alguna enfermedad a las personas. En este caso sería la vacuna de la rabia.
Pero cuando tú vas amb el teu gat a un veterinari y et diuen li hem de posar les vacunas, normalmente aquesta entra en el pack, diguéssim.
Exactamente, esta es la vacuna más, más básica que todos los veterinarios recomiendan.
Molt bé.
Y bueno, los laboratorios año a año las actualizan las cepas, hay nuevas variantes y hay mucha investigación atrás de esto porque es una enfermedad de distribución mundial y que afecta a muchos gatos.
¿Y ahora mateix a la gatera teniu
arinotraqueïtis? No, ahora está cero, controlado.
Molt bé, Silvia, estaràs contenta, no? Sí. Quina eficiència.
Sí, no, la gatera està, la veritat, molt bé. No hi ha massa densitat de gats, tampoc.
El problema serà, bueno, no problema, ahora la próxima que tenemos que estar alerta es cuando viene la época de cachorros, que los cachorros son animales susceptibles porque al no tener ningún tipo de vacuna ni defensa, vienen de un ambiente muy hostil y entonces generalmente son los primeros en enfermarse.
Clar, clar, que aquests cauen més ràpid, no, pobrets?
Exactament, i després s'empiecen a passar uns a altres, i bueno, i ja empieza el festival.
I el fet que ara mateix no hi hagi rinotraqueïtis a la gatera, a què es deu? Perquè, clar, si dius que al final això s'acaba contagiant amb l'aigua i...
Bueno, los gatos, lógicamente que todos los gatos que viven en una población llegan un momento que se inmunizan contra la enfermedad, la controlan y ellos la superan, son portadores sanos, por decirlo así.
Sí, podrían ser portadors ells durant sempre.
Sí, generalmente son portadores asintomáticos. Entonces, como no hemos tenido una gran afluencia de gatos últimamente en la gatera, los que se van contagiando generalmente son los nuevos gatos que llegan o los nuevos arribos, las nuevas llegadas.
Clar, com per exemple, avui ens parlava el Joan d'un gatet de 5 mesos que va entrar a la protectora i que 7 mesos més tard, en un any, l'han tornat, no?, per diferents raons. I que ara començava a tenir una mica de por, aquest gat seria un possible...
Bueno, si él ha estado, hay que ver dónde ha estado estos 5 meses, porque si estos 5 meses que ha estado en la gatera... Si ha estado en contacto con los gatos, a lo mejor ya puede ser que ya tenga una inmunidad suficiente.
Bueno.
Depende, ahí hay muchas variaciones. Sí. Y el estrés también es un factor muy desencadenante. Cuando un gato está muy estresado, las defensas se ven muy comprometidas y estas enfermedades donde hacen... Donde hacen su aparición de una manera mucho más agresiva.
Molt bé. Bueno, Marcelo, sí, ya sabem que per tractar la rinotraqueïtis el millor és la vacuna, ¿eh?
Exacte, el mejor es prevenirlo.
Millor és prevenir. Molt bé. Doncs, si us sembla, nosaltres ens queden uns minutets per parlar d'un tema que volia comentar amb vosaltres. Havíem de tenir a la directora del postgrau d'Animals, Societat i Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. En principi, amb nosaltres ho estem intentant. Si aconseguim parlar amb ella, doncs perfecte. De moment, jo us presento el tema. A veure si us sona. Ha passat fa poc. A Girona van detectar que un home... tenia 30 cadells en el maleter del cotxe.
Caram.
30 cadells en el maleter del cotxe i finalment va haver-hi una denúncia amb aquest home i sorprenentment li han fet pagar 2.400 euros al fiscal com a multa doncs per maltractament. No? Això, bueno, nosaltres ho celebrem des d'aquí, però no deixa de sorprendre, no? Déu-n'hi-do el tema. Em diuen des de control que tenim a la Teresa, així que, bueno, ella ens ho explicarà molt millor. Teresa, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Estàs
bé?
Com
esteu vosaltres?
Molt bé, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui una altra vegada. Fa poc vam contactar amb tu per presentar aquest postgrau d'Animals, Dret i Societat que esteu fent a l'Autònoma.
Sí, mira, ara mateix estava assistint a una classe precisament de l'exposició de la directora de la Fundació Affinity sobre el abandonament de gossos i d'animals de companyia en Espanya.
Veus que bé? Fantàstic. Cesa, no sé si et podràs col·locar potser en algun lloc en aquests minutets que potser tinguis una mica més de cobertura. A veure si, tens algun lloc. Mira, doncs comentàvem... Dèiem,
Teresa... Aquí la part de, baixa de la facultat que estan fent obres,
sí.
I a veure si trobo un lloc que sigui...
Ara s'escolta bé, ara se sent bé. Ara sí, ara millor, ara molt millor. Sí. Teresa, dèiem, parlàvem d'aquest cas d'aquest senyor de Girona amb la Sílvia i amb el Marcelo, que bueno, és un tema d'actualitat a nivell de justícia que ens interessa aquí en el Peluts, no? per anar-lo seguint. I és que aquest senyor que va abandonar durant tres dies aquests animals, 30 cadells de gos, que no sé com han pogut sobreviure, això ens ho pot dir el Marcelo, com poden sobreviure aquests gossos en el maneter, al final haurà de pagar 2.400 euros de multa. Això com ho valores? Sí. És molt? És poc?
Bueno, ho valoro d'una part negativament i d'una part positivament. Positivament perquè ha hagut alguna persona responsable que ha fet la denúncia, que ha seguit el procediment que s'ha de seguir en aquests casos, o sea, de crear una situació d'alarma i que ha seguit el cas fins que ha arribat a fer una denúncia que ha expressat en la forma d'un judici. Uh-huh. I o sea, vull dir que des d'aquesta banda, des d'aquest punt de vista, ho valoro molt positivament perquè això vol dir que creix la consciència social de o sea, reaccionar quan es veu un comportament com aquell que no té qualificatiu.
Clar. No,
o sigui, de qualificatiu penal. I des del punt de vista del resultat, em crea una certa sorpresa. Sorpresa moderada. Vull dir que el que s'ha aplicat és, en el grau mínim, l'abandonament.
O sigui, abandonament i maltractament. Jo, pel que he llegit, es penava les dues coses, no? El fet de maltractar i abandonar, no?
A veure, és una de les variants de maltractament i l'abandonament. Mm-hmm. O sigui, l'abandonament està qualificat com un maltractament sempre i tant, no? O sigui, en el grau màxim per a ficar la pena, quan posa en perill seriós la vida o la integritat de la salut de l'animal.
Vale.
Clar, ahir hi ha molts matisos, moltes, vull dir... Moltes exigències que es poden aplicar, i això depèn de qui apliqui la
llei
corresponent, que valori més greument o menys greument l'estat i la situació en què s'han produït els fets.
En un grau potser...
M'explico que això, no hi ha un automatisme, no?
No hi ha un automatisme.
Sinó que el que hi ha és una valoració per part d'una persona.
Clar, bueno, com a tantes altres espais de la llei. En un grau màxim, o potser una mica més superior a aquest, quina multa li podria haver caigut a aquesta persona?
Doncs el màxim, o sigui, la pena màxima s'ha establert a partir dels 1.000 euros, no? Que es poden augmentar segons els agravants o les circumstàncies que concorreixin. S'ha aplicat en un grau mínim, no? Els cadells, naturalment, han sofert, perquè han estat dos dies, han sobreviscut alguns, no?
O sigui, alguns van morir, Teresa?
No, evidentment, és una situació inexplicable. A darrere, segons...
Teresa, una coseta, deia, van morir alguns?
A mi no em consta.
No et consta.
Jo el que no puc opinar és sobre no he pogut llegir la sentència, perquè les sentències encara no són públiques. La informació que tinc és la informació
dels mitjans
que m'ha arribat a través d'un company que sí que ha fet una recerca una mica més a prop. La sentència encara jo no l'he pogut llegir, perquè la sentència és de fa res. O sigui,
de fa molt poc.
D'ahir o d'avui mateix, no?
Jo no sé si la Sílvia i el Marcelo et volen fer alguna pregunta referent a aquest tema. No sé si Sílvia a vegades... Mira, parlàvem, Teresa, avui...
No te sento ara molt bé perquè aquí...
Deia que avui, per exemple, hi ha hagut el cas d'una persona que la Sílvia t'ho explicarà ràpidament. A veure tu què penses que li podria passar a aquesta persona. Sílvia, explica.
Hola, Marita. Jo és que la conec per Marita.
No passa res.
Sí, no. Escolta'm...
Deies, Perdona, Dunia, si parla d'euro, tinc
no,
molt bona
dic,
cobertura
dic,
avui.
Dic, Teresa, tenim poc, poc temps. Jo dic, la Sílvia t'explicarà un cas que ha passat avui en el refugi. A veure tu què penses que pot passar a nivell legal, d'acord?
No, mira, aquest matí ens ha passat algo que passa bastant sovint en els centres d'acollida. Una persona ha volgut deixar el seu gos, li hem posat alguns inconvenients i al final el que ha fet és enfilar-se al cotxe, deixar el gos fora, ha arrencat i ha marxat. O sigui, davant dels nostres... de nosaltres, davant dels nostres nassos. Nassos, ulls. I davant de bastants testimonis, el que s'ha fet és posar-nos en contacte amb la policia local perquè li hem agafat la matrícula del cotxe i sembla ser que ja tenen la pista, saben qui és aquesta persona. I bé, ara queda que es faci una gestió doncs, legal a través dels serveis jurídics de l'Ajuntament. No sé què pot passar.
Què pot passar?
No sé. Si tu agafes
Teresa.
La matrícula, realment serveix per algo, suposo.
Mira, lo que pot passar és, o sea, preveure el futur no és possible. Lo que se pot preveure és el present. I és que lo que cal en aquests casos és descriure un comportament que, o sea, lo que demostra és la falta de responsabilitat d'aquesta persona en un animal que diu que seu té microxip.
No, o sea, no porta el microxip, no.
No porta, no, és que no. Avui...
Ens ho ha dit ella, ens ha dit que era seu.
Sí. A veure, el cas ja que l'única conducta que es pot observar en aquest cas per part de la protectora, per part de qualsevol ciutadà que hagués vist, no?, un comportament així, és denunciar-lo, no?
És que ha sigut
a les portes de la protectora.
Bueno, però l'ha deixat a un pàrquing, al pàrquing de la protectora, no l'ha deixat a la protectora mateix, i l'ha abandonat, diguéssim.
Sí, no,
ja ho sé, o sigui, sé que ha estat a la protectora, li ha posat alguns inconvenients, i el que ha fet és, simplement, o sigui, desentendre's al gos, deixant-lo en el pàrquing. O sigui, equival a exactament la mateixa conducta, tan sols que diguen, bueno, ja vos podeu bellugar, no? Però, en aquest cas, ja no sé el que pot passar, però el que sí que s'ha de fer és descriure's i posar-los en coneixement de la seva denúncia.
Jo crec...
O sea, si teniu el nom de la persona, la matrícula del cotxe, etcètera, procedir com cal en aquests casos que es denuncia.
Jo crec, Dunia, que no tenim la cultura de denunciar. No hi ha una cultura...
Bueno, no.
Jo sempre dic que la cultura de la denúncia... Bueno, dic una...
Sí, ràpidament, ens queden 10 segons, Marita, digue'm.
Sí, no, l'expressió és denuncia que algo queda.
Això, sí. Exacte.
El fer denúncies mai és una conducta irresponsable, és tot el contrari. Que la teva denúncia tingui la finalitat que tu persegueixes, que tingui èxit, per dir-ho d'una forma...
Ens hem d'anar, Teresa. Ja. Moltes gràcies per la teva aportació. Ah. Una abraçada.
Adéu.
Adéu. I adéu a tots vosaltres. Fins la setmana vinent. Amb més...